migdia, al Mirall, COPE Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. De Lleó 14 s'ha parlat molt aquests dies. De vegades tenim la sensació que ja porta un mes o un mes i mig, quan només som 8 dies de pontificat els que s'han consumit. El cardenal Joan Josep Omella ha valorat molt positivament l'experiència d'haver participat en l'elecció del papa i ha qualificat Lleó XIV d'home de ponts, de diàleg i d'escolta. L'arcabisbe de Barcelona assegurava que el nou pontífex mantindrà les grans línies de govern i de reformes impulsades per Francesc. I sobre el creixent accés de la dona a llocs de responsabilitat en l'Església, en una entrevista a Ràdio Estel, Omella deia que a poc la dona, tan religiosa com laica, es va incorporant en el govern eclesial. Sobre el conclave, on acaba de participar amb els altres 132 electors, l'arcabisbe de Barcelona ha destacat que és el moment en què hi havia una gran responsabilitat i que alhora aquesta experiència ha connectat amb el poble creient. Recordem que hi haurà la missa d'inici del pontificat de Lleó XIV aquest diumenge a les 10 del matí a la plaça de Sant Pere del Vaticà, i a la tarda, a un quart de vuit, a la catedral de Barcelona, el bisbe auxiliar Javier Vilanova presidirà la missa d'acció de gràcies a nivell diocesà. Us animem, si podeu, a participar en aquesta o en el de la vostra pròpia diòcesi, en el vostre temple diocesà de referència. Podeu viure aquesta acció de gràcies perquè ja tenim un nou pastor de l'Església Universal. Però, com sempre, l'actualitat de l'Església a Catalunya és protagonista en aquest programa. Avui dedicarem la taula de testimonis a parlar, primer, de les desenes jornades sobre basíliques històriques de Barcelona que organitza la Facultat Antoni Gaudí de l'Ateneu Universitari Sant Pacià. S'han fet aquests dos dies, aquest dijous i aquest divendres, amb el títol La Basílica Central de la Santa Creu i Santa Eulàlia, espai funerari i espai de vida. També presentarem un interessant llibre sobre Sant Miquel dels Sants i la seva espiritualitat i comentarem com es veu des de Catalunya l'arribada d'un nou papa amb el nom de Lleó, després que l'anterior, Lleó XIII, va ser, per exemple, qui va declarar la Mare de Déu de Montserrat patrona de Catalunya. Tot això i més, amb la música d'inspiració cristiana i un petit resum de notícies, us acompanyarà fins que siguin gairebé les dues, aquí a COPE Catalunya i Andorra, al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions del Sergio López a les vies de so, de la Montse Roseta a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem. Obrim la taula de testimonis. S'han fet aquests dos dies a l'edifici del Seminari Conciliar de Barcelona, on hi ha la seu de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, la desena edició de les Jornades de Basíliques Històriques de Barcelona. Avui tenim amb nosaltres la coordinadora d'aquestes jornades i professora de la Facultat Antoni Gaudí de l'Ateneu Sant Pacià, Júlia Beltrán d'Heredia. Bona tarda, benvinguda.
Bona tarda.
Bé, què són aquestes jornades, que ja van per la desena edició, per tant, és una experiència consolidada, podem dir.
Bueno, són unes jornades acadèmiques que fa la Facultat Antoni Gaudí cada any. Van començar l'any 17 i pues eso, ja portem 10 jornades i el seu objectiu és posar en valor i donar a conèixer el patrimoni que és molt ric de les basíliques històriques de Barcelona.
Un patrimoni ric que es posa en comú a partir de diferents anàlisis que fan experts. Què es pot explicar a nivell acadèmic, a nivell teòric, del que són les basíliques? Recordem que la basílica és aquest reconeixement, no?, que l'Església dona a nivell universal a un temple per les seves característiques, perquè és més gran o perquè té més activitat o perquè té una dimensió històrica a la seva construcció.
Sí, perquè té alguna significació especial.
Exacte.
Bueno, les basíliques jo crec que són molt més que tot això, perquè tenen un paper a la ciutat en la topografia, estan vinculats a personatges històrics que van ser mecenes, són el lloc d'acollida d'artistes, de contactes ciutadans i tenen un paper molt important, que és la vida diària de la ciutat. I això se desenvolupa als arxius, a la música, a l'arqueologia també, i de tot això tracten les nostres jornades.
En la història i en els estudis acadèmics d'història s'explica també l'origen, no?, de la paraula basílica, no?, que ve de Basileus rei, no?, era com la casa del rei, però tot això ha donat peu a la seva dimensió religiosa després.
Sí, a més, a la ciutat de Barcelona hi ha basíliques que són molt antigues, que venen del segle IV, com la catedral, del segle V, VI, com Sant Josep Pastor, Santa Maria del Mar, segurament el Pi, i aquesta part, aquesta esta prefase o fase anterior de les basíliques, a través de l'arqueologia també volem que estigui sempre present a les jornades.
Parlem de la Basílica de Sant Just i Pastor o la Basílica de la Santa Creu i Santa Eulàlia de Barcelona, però evidentment del segle IV, del segle VI, no pas amb l'arquitectura conservada actualment, que és posterior, però sí com a concepte, no? com a ens eclesiàstic, vaja.
Sí, com a concepte sí, perquè són fundacions molt antigues.
Efectivament. El terme basílica és molt antic. Recordem que fa poc es va concedir el títol de basílica a una església d'Olot, no?, per exemple. És a dir, en tenim a Catalunya unes quantes, no només a Barcelona.
Sí, tenim unes quantes. Sí.
I bé, per què s'ha parlat i com s'ha enfocat el tema de la Basílica Catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia, la Catedral de Barcelona, com a espai funerari i espai de vida?
Bueno, jo crec que la basílica, la principal, la Basílica Catedral de Barcelona, realment era un lloc de trobada de la gent i, per tant, un espai de vida, a través de la litúrgia, a través de les cerimònies funeràries que es feien per la ciutat, però també a l'interior, i un espai de mort en el sentit d'un lloc idoni per enterrar-se els nobles, els eclesiàstics, aquesta gent d'unes classes més acomodades o més privilegiades, i també un lloc idoni per tenir les relíquies. Les relíquies són els veritables tresors de la catedral, de totes les catedrals.
Sí, a les catedrals hi ha enterraments i moltes vegades ens preguntem, no?, això ha de tenir un límit, l'espai, perquè els cementiris sí que són més grans normalment, els cementiris públics, a l'exterior, però en una catedral s'ha de tenir molt espai reservat, s'ha de tenir molta capacitat de profunditat, també.
Sí, bueno, al principi no s'enterrava a l'interior de la ciutat, eh? Al principi, com a l'època romana, els morts es situaven al suburbi, és a dir, a fora de la ciutat. I en un moment donat, que és segurament al segle VI o abans, comencen a entrar a l'interior de la ciutat les relíquies. I darrere de les relíquies van els morts. La relíquia protegeix, ajuda a passar a l'altre món, i tot això comencen a enterrar-se a l'interior, però sempre a les classes privilegiades, eclesiastes, dirigents, gent destacada. I a partir d'un moment es comencen a organitzar els cementiris parroquials ja d'una manera més ordenada, i això també, evidentment, té un límit. Avui persona del carrer es pot enterrar a una basílica, a l'interior, sobretot, d'una catedral.
Per exemple, a la Catedral de Barcelona hem vist enterraments d'alguns bisbes a sota, no?, del cadiram, que allà hi ha un espai que a vegades és un enterrament per un temps i després van a un altre lloc.
Sí, hi ha una cripta reservada als bisbes, sí.
Sí, que déu-n'hi-do, perquè a vegades quan veus la catedral, pensar que hi ha un espai bastant gran a sota, impressiona.
Sí, un espai gran que bueno, no és visible, però sí que al claustre, per exemple, podem veure les laudes, l'espai, la superfície de les esglésies, i en un moment donat es parcel·la, perquè les famílies puguin comprar un vas familiar per enterrar-se.
L'Ateneu Universitari Sant Pacià, que és el nom de referència des de fa pocs anys per ubicar i per aglutinar tot el que és la gran institució universitària de l'Arxidiòcesi de Barcelona, diguéssim, a l'Arxidiòcesi, però oberta a tot arreu. Hi ha ara mateix les tres facultats i un institut de litúrgia d'Instar Facultatis, la Facultat Antoni Gaudí. Ara ho comentàvem abans de començar, té poc més d'una dècada com a formació en història, en art, en estètica, i aquestes jornades d'alguna manera complementen l'oferta acadèmica a través de l'aportació d'experts. Com ha estat, no?, aquesta aportació d'experts, li volíem preguntar.
Bueno, sempre procurem que les jornades siguin plurals, en diverses disciplines, en diverses metodologies, i normalment participen arqueòlegs, historiadors, historiadors de l'art, experts en música o litúrgia, arxivers, és a dir, són jornades molt interdisciplinals, transversals. Sí. I a vegades també, com en aquesta ocasió, invitem a gent de fora, a gent que no té una relació directa amb les basíliques de la ciutat, però pot ser un punt de referència, un punt de comparació de lo que està passant a fora.
En el cas de la temàtica d'aquest any, la Catedral de Barcelona com a espai funerari, potser ha anat bé conèixer visions d'altres basíliques o d'altres llocs?
Bueno, ve la Catedral d'Oviedo,
per
explicar-nos el seu
panteó. Que no és qualsevol catedral,
No és qualsevol catedral, ens explicarà el seu panteó real i la seva vinculació a Santa Maria del Naranco.
Molt bé. Doncs d'Astúries a Catalunya i amb visió de la resta del món. Finalment li volia preguntar a Júlia Beltrán d'Heredia, coordinadora de les Jornades de Basíliques Històriques de Barcelona aquest any, desena edició, què aporta tant a nivell acadèmic com a nivell de persones interessades de fora de l'àmbit acadèmic que s'han pogut interessar per les jornades?
Bueno, tenim un públic molt ampli, L'any passat com aquest hem tingut que tancar la inscripció amb 200 persones inscrites. El públic és, evidentment, alumnes de la facultat nostra i de fora, professors i gent interessada en el patrimoni de la ciutat. Jo crec que aporta noves dades, ocasions de revisar les ja publicades i donar a conèixer al públic en general temes de la ciutat que són desconeguts.
La dinàmica suposo que ha estat, com sempre, en sessions, ponències, estones de diàleg...
Sí, sí.
Tot això es pot consultar per escrit, per exemple, les ponències, d'alguna manera, o veure el vídeo de les sessions?
Totes les jornades es publiquen. Quan obrim una jornada al mes de maig, que ja és com un clàssic del mes, presentem el llibre de la jornada anterior.
Per tant, l'any vinent es podrà llegir, o quan es pugui, vaja, la següent edició, vaja, les jornades d'aquest any. Amb Júlia Beltrán d'Heredia, coordinadora de les Jornades de Basíliques Històriques de Barcelona, professora de la Facultat d'Antoni Gaudí, hem parlat d'aquesta aportació acadèmica d'aquestes jornades sobre basíliques. Enhorabona i que vagi molt bé. Fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres.
I com us anunciàvem, tenim diferents focus informatius. Un, el més important d'aquests dies i d'aquest mes, és l'elecció del nou papa Lleó XIV. Però també volem presentar-vos un llibre, breu tractat de la tranquil·litat de l'ànima sobre Sant Miquel dels Sants. Per parlar d'aquest llibre, comptem amb el qui ha estat el responsable editorial d'aquest treball, editat per Albada Editorial, Abel Miró i Comas. Abel Miró, professor de doctor en filosofia, bona tarda i benvingut.
Bona tarda, moltes gràcies.
Gràcies a vostè per haver vingut també. I per analitzar una mica la figura del nou papa, amb una perspectiva històrica que afecta molt l'Església que fa camí a Catalunya, ja que l'anterior Lleó XIII, va ser, per exemple, el qui va declarar la Mare de Déu de Montserrat patrona de Catalunya. Per això tenim amb nosaltres el politòleg i doctorant en dret, estudiós de la història dels papes, Guillem Porçals. Bona tarda i benvingut també.
Hola, bona tarda.
Bé, primer de tot, doctor Abel Miró, què és aquest llibre? Què explica el breu tractat de la tranquil·litat de l'ànima de Sant Miquel dels Sants? I potser podem recordar qui és Sant Miquel dels Sants, perquè potser és poc difós, pel gran públic.
Correcte. Sant Miquel dels Sants és un sant català, és un sant nascut a Vic l'any 1591 i que moriria 30 anys més tard, l'any 1625, cosa que està bé recordar perquè estem a 400 anys de la mort de Sant Miquel dels Sants. És a dir, aquest any és també un any miquelià.
Molt bé.
Bé, Sant Miquel dels Sants, com vostè ha comentat, és un sant que no és massa conegut. Va néixer efectivament a Vic, però va marxar de la ciutat de Vic amb 11-12 anys i no hi va tornar mai més. Ell va tenir una infància ja molt sobrenatural, és a dir, Sant Miquel dels Sants no és un sant de la vida ordinària, és un sant de la vida extraordinària, no? És un sant que va ser ornamentat amb moltíssimes gràcies, dons extraordinaris, tenia un esperit de penitència molt viu, expliquen els testimonis del procés de beatificació, els seus amics de la ciutat de Vic, que de petit ja feia penitències duríssimes, no? Per exemple, tenim a Vic la casa natal de Sant Miquel dels Sants i allà es pot visitar la pedra que feia servir de coixí, no? També ens expliquen que feien tremaliadures místiques, no? Quan es despistaven els seus tutors, perquè va quedar orfe de pares molt, molt jovenet, doncs se'ns diu que dormia sobre un sarment, sobre uns fragments d'oliveres, no? I que dormia amb la pedra com a coixí. És a dir, estem parlant d'una persona que se sotmetia a penitències molt, molt dures. Després, va a Barcelona, perquè a Vic no el volia ningú a cap convent, perquè era massa jove, i allà entra a l'ordre dels trinitaris. Inicialment es fa trinitari descalç, però més endavant es canviaria a l'ordre dels descalços. Va a Saragossa, a Pamplona ja entra a l'ordre dels trinitaris descalços i a partir d'aquest moment comença el noviciat que el fa a Madrid i durant la seva curta vida va viatjar per diverses ciutats d'Espanya. Va estar a Baeza, va estar a Sevilla, va estar a Salamanca, que és on va estudiar i on va compondre probablement aquest breu tractat de la tranquil·litat de l'ànima, que no és gaire conegut, i això té un culpable, Sant Miquel dels Sants. És a dir, Sant Miquel dels Sants...
Ell no era de fer-se veure, per entendre'ns, no?
Correcte.
Era el místic interior pur.
Totalment, totalment. Va escriure aquest text un gran mestre de la Universitat de Salamanca, que era Fra Agustí Antolínez, qui després seria arquebisbe de Santiago de Compostela, doncs el va elogiar enormement. Va dir que qui havia escrit aquest text era com l'ànima d'un ressuscitat, no? Que era una cosa extraordinària, fora de sèrie. Aquestes paraules van tenir un efecte immediat sobre Sant Miquel dels Sants. No el va ensenyar mai més a ningú.
Sí, sí, sí. Doncs hem fet una bona... un bon repàs del que és... De qui era Sant Miquel dels Sants, un gran profeta místic de fa segles, però d'alguna manera que va viure una època que és com l'embrió al pòrtic de la nostra modernitat actual, és a dir, un home... Es parla de mística catalana i aquest breu tractat de la tranquil·litat de l'ànima doncs ens situa a través d'Albada Editorial en el que són les vies per trobar Déu amb aquesta interioritat. Quines característiques té aquesta mística i com enfoca la relació amb Déu, Sant Miquel dels Sants, d'acord amb el que es recull aquí, per cert, per primera vegada en català, que també té el seu valor publicat en un llibre.
Doncs... Si haguéssim de dir, amb molt poques paraules, en què consisteix la tranquil·litat de l'ànima, que això és el fi últim de l'home, és a dir, per què hem nascut? Per assolir la tranquil·litat de l'ànima. I això és el fi últim de qualsevol ésser humà. Estem parlant d'allò pel qual hem nascut, del sentit de la nostra existència, no? Hem nascut per a la tranquil·litat de l'ànima. Hem nascut per la felicitat sobrenatural. En què consisteix aquesta tranquil·litat de l'ànima? Doncs bé, Sant Miquel dels Sants la descriu amb els següents termes. La tranquil·litat de l'ànima consisteix en voler el que Déu vol que vulgui. Això és la tranquil·litat de l'ànima. Voler el que Déu vol que vulgui. És important distingir entre voler el que Déu vol, que això és propi dels benaurats, i voler el que Déu vol que vulgui. I això és propi dels que fan via en aquest món. És a dir, per voler el que Déu vol, cal veure Déu.
Sí.
Dir, cal
si no,
conèixer Déu.
L'únic que podem practicar és el discerniment. Això ens ho deia molt el Papa Francesc, en el marc del sínode, precisament.
Correcte. Clar, si no veiem a Déu, si no tenim una visió immediata de Déu, no podem saber què és el que vol i no podem voler el que Déu vol. Voler el que Déu vol és privatiu dels benaurats. Els qui estem en aquest món només podem voler el que Déu vol que vulguem. I això es fa en les tenebres, no?
Breu tractat de la tranquil·litat de l'ànima, aquesta recerca que de vegades passa per dureses interiors, que descriu també Sant Miquel dels Sants, no? Com la necessitat doncs, de rebutjar allò de dolent que hi ha a l'ànima per buscar aquesta tranquil·litat. És molt interessant. Recomanem la lectura d'aquest llibre, que suposo que es pot fer pausadament, es pot fer seguir.
No es pot, s'ha.
S'ha de fer. S'ha de fer pausadament, però jo recomanaria que es llegís, que se n'és llegit seguit el llibre, oi? No pas un dia un tros, de cap de dos mesos un altre tros.
Correcte. El llibre està estructurat en tres parts. És a dir, tenim una introducció, que és una biografia de Sant Miquel dels Sants, molt senzilla i molt assequible. Després tenim el text del breu tractat de la tranquil·litat de l'ànima, que és molt breu. És molt breu, però molt intens. I després tenim uns comentaris al text, no?, que ens ajuden a llegir-lo.
Breu tractat de la tranquil·litat de l'ànima. Hem parlat amb el coordinador de l'edició d'aquest llibre, Abel Miró i Comas, professor de filosofia a la Universitat Internacional de Catalunya. També col·labora amb altres universitats. El recomanem, i recomanem llibres d'Albada Editorial, que ja va fent camí des de fa pocs anys publicant llibres de contingut religiós en català. Gràcies. Com que ens queda molt poc temps, deixem ja el tema de Sant Miquel dels Sants, perquè hem de parlar del Papa Lleó XIV i sobretot de com el veiem aquí a Catalunya. Hi ha molta esperança, fa bona pinta aquest Papa Guillem Porçals.
La veritat és que hi ha moltes bones sintonies en aquest sentit, dir-ho popularment. Hi ha molt bona visió en aquest sentit. Vull dir, s'espera que sigui un papa que viatgi, s'espera que sigui un papa que també vingui a Catalunya. Hi ha la idea de que pugui venir tant per l'acabament de la Sagrada Família...
Això estaria molt bé, l'any 26 o 27, quan
normalment sigui. Normalment estendent el dia a l'any 26. També estendent que des de l'Arquebisbat de Barcelona es vol fer menció al papa Lleó XIV sobre el que va fer Lleó XIII... sobretot recordar que durant les celebracions del mil·lenari de la Mare de Déu de Montserrat el 1881, Lleó XIII, l'11 de setembre, va coronar de manera canònica la Mare de Déu de Montserrat i la va fer patrona de totes les diòcesis de Catalunya.
I ara tenim el mil·lenari del monestir, per
tant. Per tant, hi ha moltes dates aquí molt interessants i també crec que és molt important destacar el fet que la principal idea que té aquest papa sobretot és la d'acostar l'Església a la gent i la d'acostar sobretot la figura eclesiàstica del propi pontífex a tots els llocs del món. De fet, ell mateix, no ho ha dit ell mateix, sinó s'està dient que el primer viatge serà a Nicea, per tal d'acostar-se a l'Església ortodoxa. Després espera que el pròxim viatge pugui ser, si tot va bé, cap a Ucraïna, per acostar-se també cap a un focus de conflicte molt important a dia d'avui.
I tant. I que s'està lluitant per aturar, no?
I també s'està parlant del viatge a Perú.
Oh, i tant.
Que és el gran desjovament del papa Lleó XIII, quan era cardenal prebost.
Ara Lleó XIV, sí.
Ara Lleó XIV, amb la seva comunitat de feligresos més pròxima.
De Chiclayo, efectivament. De Chiclayo. A més, un papa molt interessant, molt transversal. En tornem a parlar, Quedem, Guillem Porçals, per un diumenge al matí i comentar una miqueta més alguns aspectes sobre la figura d'aquest nou papa, que... té coses de Francesc, però també té un segell propi que ja l'està mostrant, aquests primers dies, podem dir-ho.
Sí, de fet, la primera compareixença que va fer davant del Col·legi Cardenalici, ella va exposar que el seu referent era Lleó XIII, era la Rerum Novarum, era la doctrina social de l'Església, i el propi blasó que ha escollit és la flor de lis per la Mare de Déu i l'escut dels Agustins.
Fantàstic. No hi ha temps per més avui, però molt agraït, Guillem Porçals, per haver-nos fet aquesta pinzellada d'anàlisi sobre Lleó XIV. Guillem Porçals, politòleg i doctorant en dret, i Abel Miró, coordinador editorial del llibre breu Tractat de la tranquil·litat de l'ànima de Sant Miquel dels Sants. Que vagi molt bé a tots dos. Fins una altra.
Un plaer. Moltes gràcies.
Em crida sobre de les aigües on els meus peus poden fallar.
Oceans és el títol de la cançó que compartim amb vosaltres, un tema de l'Església Hillsong adaptada pel grup català Worship.cat amb la veu de Carla Massagú. Pere s'entrega a Jesús i, com ara fa el papa Lleó XIV, és un exemple per a tots nosaltres. I molt breument, per acabar alguns apunts de l'actualitat, els Carmelites Descalços commemoren 100 anys a Badalona. És el temps que ha passat des de la benedicció i inauguració de l'actual Església de la Mare de Déu del Carme. Durant tot aquest any es fan diversos actes per donar relleu a la commemoració. El primer serà el 30 de maig. I també us parlem d'un nou curs per prevenir els abusos en el si de l'Església. A partir del setembre, l'Arquebisbat de Barcelona, en col·laboració amb l'Institut Superior de Ciències Religioses, posen en marxa el curs d'orientador en prevenció de riscos psicosocials en l'Església, perquè els alumnes obtinguin les eines necessàries per detectar i prevenir els diversos tipus d'abús dins l'Església. Fins aquí el Mirall. Gràcies. Tornem divendres vinent a 2:15, aquí a COPE Catalunya, al 783 de l'Ona Mitja. Bona setmana. Adéu-siau.